Els presidents Salvador Illa i Carles Puigdemont es reuniran demà a Brussel·les. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El president Salvador Illa viatjarà demà a Brussel·les per trobar-se cara a cara per primera vegada des del 2017 amb l'expresident Carles Puigdemont, Joan Bota.
En una entrevista institucional avui al matí de Catalunya Ràdio, el president Illa ha justificat per què ara sí que considera pertinent la trobada amb el líder de Junts.
Però envia un missatge de que en democràcia odiava que és el motor primer, el que posa en marxa el cotxe, el motor d'arrencada del cotxe, en democràcia és el diàleg.
Totes les reaccions a aquesta entrevista, i especialment a aquesta reunió de demà entre Illa i Puigdemont, les sentirem aquí al Catalunya Migdia d'avui, en què també estem molt pendents d'aquesta flotilla solidària amb Gaza que ahir va sortir de Barcelona, tot i que ha hagut de tornar a port pel mal temps, Marta Viana.
Sí, primer imprevist del viatge, però que està servint per acabar d'organitzar els vaixells, comprar menjar fresc que faltava i també fer el registre de sortida amb les autoritats portuàries. Una vegada estigui tot això a punt, ara sí que es posarà rumb cap a Gaza.
A tot això, l'emergència climàtica ha comportat una despesa de 32.000 milions d'euros els últims 5 anys a Espanya. És l'equivalent al que s'ha invertit en educació en aquest mateix període.
Ho ha advertit el president espanyol Pedro Sánchez en la presentació del Pacte d'Estat contra el Canvi Climàtic anunciat arran dels incendis d'aquest estiu, on ha pressionat el PP perquè s'hi sumi.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Sánchez ha demanat deixar de banda la picabaralla política i treballar pel consens en polítiques de canvi climàtic perquè adverteix tenen un cost que ja s'està notant. La Moncloa llança un decàleg de mesures que vol obrir a debat amb els grups. Entre les que més destaquen hi ha un fons permanent per afrontar desastres naturals i una agència estatal de protecció civil i emergències.
I en la informació internacional, Vladimir Putin vincula la pau a Ucraïna amb el bloqueig de l'ampliació de l'OTAN cap a l'est.
El president rus ho ha dit des de la cimera de països euroasiàtics organitzada per la Xina com a contrapoder al bloc occidental.
Enviat especial a Tianjin, Francesc Canals.
Bon dia. I erigint-se, efectivament, el líder d'aquest bloc antagonista a l'hegemonia nord-americana, Xi Jinping ha insistit aquí a Tianjin en el rebuig a que Occident dicti les lleis en l'escena internacional.
I a l'Afganistan, un terratrèmol a l'est del país deixa 800 morts i 2.700 ferits.
Encara hi hauria centenars de persones sota la runa, cosa que fa tema que la xifra final de víctimes creixi molt més.
I a la cultura, La Roca, The Rock, Dwayne Johnson, és un dels protagonistes del dia a la Mostra de Venècia, amb una pel·lícula que alguns diuen que el pot catapultar fins i tot als Oscars. Enviat especial, Òscar Callau.
Dwayne Johnson continua sent el gegant musculós de sempre, però ens ha sorprès el biopic de lluita lliure de Smashing Machine perquè apareix amb cabells rinxolats i, sobretot, perquè fa una actuació plena de matisos. Interpreta l'ascens i caiguda del lluitador Marker, una estrella de les competicions UFC de fa dues dècades.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribarà la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Què tal, bon dia?
Avui és l'últim dia del mercat de fitxatges. El Barça continua pendent de Fermín.
Pendents fins ara, perquè a aquesta hora al Catalunya Migdia podem explicar que Fermín ja ha pres la decisió i es queda al Barça. Tot i l'oferta del Chelsea, el jugador ha decidit no moure's de Barcelona. Per tant, el mercat blaugrana està pràcticament tancat a falta de resoldre el futur d'Héctor Fort. Repassarem l'última hora del mercat del Girona, també internacional, amb noms com Isaac, Donnarumma o Antony. Tot això l'endemà de l'empat del Barça-Vallecas i la victòria de l'Espanyol a casa amb l'Osasuna.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs només amb retencions a l'AP7 de Subirats a Castellví de Rosanes en direcció Girona, on hi ha hagut un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. A l'àrea de Barcelona, la C58 aturats al tram final des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I el transport públic encara s'arrossega en retards a l'R1 de Rodalies, que ha estat interrompuda bona part del matí entre Blanes i Massanet per la caiguda d'un arbre a les vies. També afectacions d'uns 45 minuts a l'RG1 i R11, que a causa d'això també han estat tallades entre Massanet i Caldes de Malavella.
I ens falta el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Després de l'espectacle que hem tingut aquesta passada matinada, amb llamps, trons pràcticament a tot Catalunya, ara molt més tranquil, tot plegat?
Sí, molt més tranquil. Va entrar aquesta línia i a la tarda, per Ponent, des de l'Aragó cap a l'Ebre, Pla de Lleida amb virulència, i aquesta nit i matinada ha acabat de pentinar algunes àrees de Llevant. No han estat generals, però en alguns indrets, fins i tot amb força i aquesta matinada amb un esclafit a l'entorn de la Tordera. La previsió, doncs sí, molt més tranquil·la. Tarda de sol a la meitat sud de Catalunya i pràcticament de continuació de l'estiu, tot i que més suau. Atenció al risc d'incendi al sud de Catalunya amb vent i, en canvi, a la meitat nord, aires de falsa entrada de tardor, falsa, perquè evidentment la calor no s'ha acabat, sí la més intensa i la més desfasada. Aquesta tarda, vespre, algun ruixat o tempesta a punts de muntanya del nord-est.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Salvador Illa i Carles Puigdemont es reuniran demà a la tarda a Brussel·les. Serà la primera vegada que el president del govern es reuneix amb l'expresident i líder de Junts un any després d'arribar a la Generalitat. En la primera entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, avui Illa ha dit que ara és el moment de fer aquesta trobada per reivindicar el diàleg. Albert Prat, bon dia.
Bona tarda. Junts ho havia demanat com un gest d'amnistia política mentre espera la judicial, i Salvador Illa i Carles Puigdemont s'han citat demà, 16:45 de la tarda, la delegació del govern a Brussel·les.
Vaig dir que em reuniria amb el president Puigdemont quan toqués, i jo crec que ara toca.
Per què toca ara?
Doncs per enviar un missatge de que en democràcia odiava que és el motor primer, el que posa en marxa el cotxe, el motor d'arrencada del cotxe, en democràcia és el diàleg.
Ell ha defensat així una trobada inèdita que ha demanat ell després d'haver-se reunit a l'inici del mandat amb els altres expresidents. No ha volgut anticipar de què parlaran, però confia que el principal cavall de batalla de Junts, l'oficialitat del català a Europa, es desencallarà aviat.
Estem a prop. Vull ser prudent a l'hora de fixar calendaris. Estem parlant, crec jo, més de mesos cada any.
Durant l'entrevista, el president s'ha mostrat convençut que aconseguirà aprovar uns nous pressupostos amb Esquerra i els Comuns, i per això ha promès als republicans seguir desplegant el finançament singular.
No estic parlant d'anar-nos-en molt allà. Jo crec que en les properes setmanes, mesos, podem tenir notícies en aquest sentit. No?
Ara bé, els de Junqueras han decidit tirar pel dret i la setmana que ve presentaran una proposta en solitari de model de finançament per portar al Congrés.
Justament sobre el finançament singular de Catalunya, el president Illa ha elevat el to contra els presidents autonòmics del Partit Popular que l'acusen de ser un insolidari.
Especialment contra la líder madrilenya Isabel Díaz Ayuso i la guerra que han obert els populars per no voler acollir més joves no acompanyats a les seves comunitats.
Els que em demanen solidaritat amb el tema financer, i quan estem parlant de persones, van al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem a posar recursos, que callin. Ja n'estic cansat. Si jo no dono lliçons com a president de Catalunya, però tampoc me'n donen.
Ell ha dit que li sembla bé que Catalunya gestioni les competències en immigració a l'espera que aquesta carpeta, que Junts va pactar amb els socialistes, es desbloquegi al Congrés.
Tan bon punt ha acabat aquesta entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa. Hi ha hagut reaccions de tots els partits polítics, especialment aquest anunci de reunió entre el president Illa i el president Puigdemont demà a la tarda a Brussel·les. Des de Junts per Catalunya creuen que el president Illa fa tard. Diuen que l'expresident Puigdemont s'hi reunirà per respecte institucional. Sentim el secretari general de Junts, Jordi Turull, a RAC1, i la rèplica de la número 2 del PSC, Lluïsa Moret.
Creiem que arriba molt tard. El president Illa ha anat més d'una vegada a Brussel·les i no va ser capaç de trobar ni mitja hora per poder-se trobar amb el president Puigdemont. El president Illa el que fa és allò que Pedro Sánchez li diu que ha de fer i com ho ha de fer. I és el moment que ho ha de fer, potser.
Ja entenem que hi ha posicionaments que mai en tenen prou i mai ho veuen suficient.
Demà, després de la reunió entre ella i Puigdemont, no es preveuen compareixences de cap dels dos líders, però sí que hi haurà imatges de la trobada. Però també hi ha hagut reaccions a aquest anunci a la política espanyola. Alberto Núñez Feijó carrega contra la reunió i ho veu com una traïció als votants del PSOE. Mentrestant, la Moncloa fa costat a Salvador Illa. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Afirmat que Illa menteix i no és de fiar pel fet de reunir-se amb Puigdemont. I s'ha preguntat si el que busca és convertir-se en el nou negociador del PSOE amb Junts.
A lo mejor es que el señor Illa pretende sustituir al señor Cerdán como interlocutor del señor Puigdemont. Pero comprenderá que el presidente de la Generalitat de Cataluña se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al Estado de las Autonomías.
Qui s'ha avançat a Feijó ha estat Díaz Ayuso. Les xarxes ha titllat de vergonyant la reunió i acusa Illa de no tenir ni pudor ni ètica per haver-la atacat avui al matí de Catalunya Ràdio. A la Moncloa, en canvi, confiança plena amb l'estratègia de Salvador Illa, fons de l'executiu de Sánchez posen de manifest, a més, que es trobaran amb l'amnistia ja avalada pel Constitucional. Òscar Puente i Yolanda Díaz a Ràdio Televisió Espanyola.
No sabia que iba a haver esa reunión y entiendo que se enmarca dentro de la política de Illa en Cataluña y de las necesidades y planteamientos políticos que Illa tiene que resolver en Cataluña.
Pero que el señor Illa se reúna con el expresidente de la Generalitat o con cualquier dirigente de una formación política, es que esto es lo normal en política.
Les mateixes fonts, però, declinen valorar si aquesta trobada acosta l'opció que també es vegin Sánchez i Puigdemont.
Passant gairebé 11 minuts de les dues, la flotilla que va salpar ahir de Barcelona amb ajuda per Gaza ha hagut de fer marxa enrere a causa del fort vent i dels llamps i la tempesta que hi ha hagut aquesta matinada al front marítim català. Els organitzadors temien pels vaixells més petits i han decidit tornar a port i esperar un millor moment. Hi participen més d'una vintena d'embarcacions, la més nombrosa des de l'any 2007, quan va entrar en vigor el bloqueig israelià perquè Hamas no hi entrés armes. Un ministre de Netanyahu ja ha advertit que tractaran els activistes com a terroristes. A bord de la flotilla hi ha els nostres companys José Antonio Rodríguez i Marta Viana. Bon dia.
Bon dia. Tot apunta que aquest migdia ja sortirem després que ahir a la nit, com dèieu, es va decidir tornar i dormir a port per seguretat. Els organitzadors expliquen que van rebre l'avís del temporal des de Menorca amb vents de més de 30 nusos que feien molt difícil la navegació, especialment la de les embarcacions més petites. Aquesta parada tècnica ha servit durant el matí per comprar menjar fresc, acabar de netejar i deixar a punt els vaixells, redistribuir la gent i també fer el registre de sortides amb la Policia Nacional. Aquest tipus d'imprevistos ja es contemplaven perquè estan, diuen, preparats per tots els escenaris. Saïd Abukeshe, que és portaveu de la Global Sumut Flotilla.
Cuando hacemos la formación, hablamos de los diferentes escenarios posibles. La posibilidad de salir o no salir, la posibilidad de tener problemas en camino, la posibilidad de ser interceptados y también la posibilidad de ir a Gaza. Para nosotros, contemplar la posibilidad es una opción real y seguimos trabajando para ello. Si hay alguna cosa que nos impide esta vez, no quiere decir que ya se acabó. Como sabes, siempre vamos a volver.
Optimisme, per tant, a aquesta hora des del port de Barcelona, on la calor torna a apretar, però ara amb el vent que bufa a favor.
I mentrestant, sobre el terreny, l'exèrcit d'Israel avança en l'ocupació de Ciutat de Gaza, mentre bombardeja també altres punts de la franja, amb un balanç d'un centenar de morts les últimes 24 hores, Eva Pineda.
Segons les autoritats palestines, Israel està traslladant vehicles blindats vells en un dels barris superpoblats a l'est de Ciutat de Gaza i els fa explotar amb control remot. Els resultats són edificis destrossats i famílies senceres fugint. Israel manté el pla d'ocupar el territori, començant per la capital, on malviuen un milió de palestins i diuen que Hamas hi amaga els hostatges. L'ajuda continua entrant amb comptagotes, tal com denuncia el director d'UNICEF Espanya, Chema Vera. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
Podido llegar a los pasos con 200 de los camiones y hemos podido meter unos 90 camiones aproximadamente. Esto es muy poco. Aún así tenemos una cierta capacidad para hacer una distribución que, por supuesto, que tiene riesgos, que son fundamentalmente por la violencia.
Tot plegat mentre creixen les protestes a Israel, avui primer dia de curs a les escoles, alumnes de secundària s'han manifestat per reclamar al govern un acord per alliberar els hostatges.
Més coses. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha arrencat el curs polític amb la mirada posada en l'emergència climàtica, en el pacte d'estat que ja va anunciar per evitar situacions com ara l'onada d'incendis que ha patit la península ibèrica aquest estiu. En un acte envoltat del seu govern i dels agents socials, ha fet una crida als partits polítics per tal que s'hi sumin i ha presentat el full de ruta que aprovarà demà el Consell de Ministres. Anem a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
Bon dia. Després d'un estiu marcat pels incendis i pels retrets creuats sobre la seva gestió, Sánchez posa l'emergència climàtica com una de les prioritats d'este nou curs polític. Ha reconegut que és una realitat que ens està atropellant, ha dit, i que ja ha tingut un cost molt alt. En els últims 5 anys, diu, 32.000 milions d'euros en reparacions i fins a 20.000 morts a causa dels desastres naturals i les altes temperatures. L'últim exemple és l'onada d'incendis que assegura no té res a veure amb piròman, sinó amb la falta de prevenció i amb el canvi climàtic.
El negacionismo climático que profesa una parte importante, cada vez más creciente, como consecuencia de los bulos que se expanden en las redes sociales de alguna de nuestra clase política, resulta tan incomprensible como preocupante. Porque ya es evidente que hablar de la emergencia climática no es una forma de escurrir el bulto.
I demana als partits no polaritzar amb l'emergència climàtica, sinó consensuar polítiques que transcendisquen legislatures a través d'un pacte d'estat al qual estén la mà al PP, que desconfia de qualsevol acord amb la Moncloa. Demà el Consell de Ministres aprovarà el full de ruta que després es presentarà als grups del Congrés pel seu debat.
El president del govern espanyol ha concretat les mesures que proposa el seu govern per aquest pacte d'estat. Què hem destacat de tot plegat, Dani?
Doncs Sánchez ha anunciat un decàleg de mesures que insisteix que està obert a aportacions, aposta per més coordinació entre Estat i comunitats amb una nova agència de protecció civil i emergències o amb un fons permanent per dotar de més diners la reconstrucció de zones afectades i la prevenció de desastres naturals.
Proponemos que las administraciones nos comprometamos todas a aumentar y a mantener a lo largo de los 365 días del año todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y para combatir los eventos climáticos extremos.
El govern espanyol també proposa adaptar la legislació laboral a les onades de calor i obrir una xarxa de refugis climàtics, o també adaptar les infraestructures i lluitar contra el despoblament com a resposta a l'abandonament dels boscos.
Però és que cada dia tenim notícies sobre aquesta emergència climàtica. Per exemple, la que tenim avui. Tanquem l'estiu meteorològic amb rècords que il·lustren com ens està afectant aquest escalfament global. Hem tingut més dies que mai amb els termòmetres per sobre de 40 graus. Ha augmentat el nombre de nits tropicals i la temperatura del mar ha pujat fins a valors que encara no havíem vist mai, Montse Poblet.
Sí, en total de juny a l'agost hem tingut 16 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, dos dies més que el 2022, que és l'any que fins ara ostentava el rècord. És una situació radicalment diferent de la que teníem ara fa una dècada, quan molts estius no s'arribava als 40 ni un sol dia. És el mateix que passa amb les nits. Al litoral, pràcticament totes les d'aquest estiu han estat tropicals, amb els termòmetres per sobre dels 20 graus, i hem tingut un total de 36 nits tòrrides per sobre dels 25. La primera, el 19 de juny, a Barcelona. Amb tot això, l'estiu del 2025 ha estat el segon més calorós dels que es tenen registres, en temperatures 2 graus per sobre de la mitjana a la major part del país i en alguns indrets superant els 2 graus i mig. L'escalfament també s'ha notat al mar, on l'aigua ha assolit la temperatura més alta mai registrada el juny i el juliol. Marc Prohom, cap de climatologia del Meteocap, ens parla de les conseqüències que se'n deriven.
Són un factor potencial favorable a que quan hi ha condicions de tempestes, doncs aquestes puguin créixer amb més violència i puguin produir aiguats més intensos. Estem dopant el sistema climàtic, estem aportant més energia i, per tant, més humitat marítima i fa que les tempestes puguin ser doncs, més violentes.
De moment, les previsions a mitjà termini apunten a una tardor amb temperatures i precipitacions pròximes a la mitjana.
Sergi, que parlem de climatologia. Durant l'episodi de pluges que hi ha hagut entre la tarda d'ahir i la matinada d'avui, el 112 ha rebut gairebé 300 trucades. Les comarques amb més incidències han estat el Maresme, la Selva i el Vallès Oriental, mentre que Protecció Civil ha desactivat a mig matí l'alerta del Pla Inuncat. Els agents rurals han decretat el nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendis molt alt en una vuitantena de municipis, Miquel Jarque.
Sí, som un país de contrastos.
I passem de la pluja a l'incendi.
Sí, sí, totalment. Són 8 les comarques del sud del país, les que estan a nivell 3 d'una escala de 4, per tant, tenen, entre d'altres, la restricció de fer foc a menys de 500 metres de zones forestals o agrícoles. Josep Vilalta és cap d'àrea de prevenció i investigació d'incendis dels agents rurals.
Aquesta part de Terres de l'Ebre i sud del Camp de Tarragona, a banda de que doncs, porta una mica de sequera acumulada, doncs, amb aquesta entrada de mestral i tramuntana, se'ns ha complicat una mica la situació i tenim fins a 80 municipis amb risc molt alt d'incendi, amb el que seria el Pla Alfa a nivell 3 i bastants més també a nivell 2, a nivell alt.
Pel que fa a les afectacions per les tempestes, han sigut per caigudes d'arbres que han alterat la circulació de trens, també d'algunes carreteres. Hi ha hagut talls de subministrament elèctric a la Selva amb 1.200 abonats afectats de les urbanitzacions Massanet Residencial i Mas Altava. De resultes del temporal, també hi ha bandera vermella per mala qualitat de l'aigua, fortunatge i corrents marítims a 16 platges del Maresme, una dotzena del Barcelonès, 4 del Garraf i 5 de la Costa Daurada.
Per cert, l'Ajuntament d'Alcanar, al municipi anunciar, eliminarà part del passeig marítim de les Cases d'Alcanar per ampliar així la sortida directa d'un dels barrancs que travessa aquest municipi. L'objectiu és augmentar la prevenció i impedir més destrosses quan hi hagi riuades. Alcanar, Jordi Barranca.
Bon dia. Les Cases d'Alcanar i també Alcanar Platja estan situats al final de barrancs just abans de la seva sortida al mar. Això provoca que cada cop que hi ha pluges torrencials els danys siguin importants. Per reduir-los al màxim se suprimirà un tram del passeig marítim. Joan Roig n'és l'alcalde.
Retornar-li a la natura l'espai que era d'ella. Aquí el que farem en l'ajuda de costes de l'Estat és ampliar la sortida de l'aigua del barranc natural a les Cases, llevant una part del passeig de les Cases, no? Que és el que obstruïa el pas i generava aquestes inundacions a totes aquelles persones o habitatges que viuen a prop. Per tant, la paraula clau és esta, renaturalització.
Són 70.000 euros, l'obra més gran, però serà l'eliminació del parc infantil i d'una plaça al mateix nucli que s'enfilarà als 3 milions d'euros. A banda, també es crearà una nova bassa de laminació davant el càmping Els Alfacs que distribuirà l'aigua que baixi dels barrancs.
Passen 20 minuts de les dues, fem una pausa i en tornar anirem fins a la Xina.
Catalunya migdia.
A Carrefour torna a casa el millor preu amb descomptes cada dia, com el 50% de descompte en totes les porcions de formatges nacionals de qualsevol marca. Només l'1 de setembre als hipermercats. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour, el més bo per a la tornada, el millor preu.
Busquem el millor restaurant de Platja d'Aro.
No m'agrada gens, però bueno, tinc molta gana.
És congelat, oi?
El llevant del cinc.
Saps què va del fornets?
A mi m'agrada així.
Però ho comences per la punta?
Jo començo per allà en Tom Surco. I més a casa meva.
Joc de cartes estiu, amb Marc Ribas. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Aquells llençols que se t'han estripat.
Aquella camisa que no et posaràs mai més.
Aquells texans que s'han trencat.
Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia. Passant 7 minuts d'un quart. Els presidents xinès Xi Jinping i rus Vladimir Putin han atacat els Estats Units i Occident durant la cimera amb diversos líders euroasiàtics com el de la Índia, el de Turquia, l'Iran o el Pakistan. El líder xinès ha denunciat una mentalitat de guerra freda mentre que Putin ha tornat a acusar Occident de provocar el conflicte a Ucraïna. Tianjin, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Xi Jinping s'ha erigit en líder d'un món alternatiu antagonista respecte de l'hegemonia nord-americana en aquesta cimera aquí a la ciutat xinesa de Tianjin. Aquí tots són símbols. Tianjin és considerat històricament el port de Pequín, és a dir, una porta d'entrada a la Xina, una república popular que Xi Jinping situa al capdavant d'un bloc cada dia més nombrós de països que li compren el missatge d'un món multipolar. Més democràcia, ha dit literalment, en les relacions internacionals, sense que uns dictin les lleis a la resta, en clara referència als Estats Units. El sentim.
Defensem la imparcialitat i la justícia, promovem una comprensió correcta de la història de la Segona Guerra Mundial i ens oposem al pensament de la Guerra Freda, la confrontació per blocs i els actes d'assetjament.
Hi ha hagut un moment que Washington i Brussel·les han d'analitzar bé una conversa distesa entre Putin, Modi i Xi Jinping als passadissos. Bona sintonia enfront de la disruptivitat que causa Donald Trump amb la guerra comercial, per exemple, amb tarifes del 50% a l'Índia, cosa que ha costat Modi a Xi Jinping en aquesta cimera. També sintonia en la reunió bilateral de Modi amb Putin, que ha tornat a responsabilitzar Occident de la guerra d'Ucraïna.
Aquesta crisi no la va desencadenar l'atac de Rússia a Ucraïna, sinó que va ser el resultat d'un cop d'estat a Ucraïna, que va ser recolzat i provocat per Occident.
Cimera a la mida, doncs, de Xi Jinping, que fa créixer el seu perfil internacional.
Mentrestant, tenim 812 morts i més de 2.700 ferits com a balanç provisional del terratrèmol de magnitud 6 que ha sacsejat avui l'est de l'Afganistan. L'epicentre s'ha localitzat a prop de la ciutat de Jalalabad i ha fet mal a les províncies muntanyoses que limiten amb el Pakistan, Quim Olivares.
Sí, estem que el nombre de víctimes pugui ser superior, ja que ha afectat aquesta àrea de difícil accés on hi ha construccions força precàries. Ara hi ha una operació de rescat en marxa, però cal tenir present que l'Afganistan és un dels països països més pobres del món i sota el control dels talibans des del 2021. A més, es dona el cas que moltes de les víctimes són població que malvivia a la zona, acabada d'arribar del Pakistan, on hi ha hagut una onada d'expulsió d'afganesos. L'Afganistan pateix terratrèmols en freqüència, sobretot a la serralada de l'Hindu Kush, a prop de la unió de les plaques tectòniques euroasiàtica i Índia.
Tornem a Catalunya perquè falta una setmana perquè comenci el curs escolar i l'USTEC, el sindicat majoritari a l'ensenyament, situa la recuperació del poder adquisitiu i la reducció de la càrrega burocràtica dels docents com els dos objectius prioritaris a negociar amb el Departament d'Ensenyament. Així, li traslladaran demà en una reunió a la mateixa consellera Esther Niubó, Sara Canyeter.
Sí, el sindicat assegura que els últims 10 anys els docents han perdut un 25% de poder adquisitiu i recorda que encara no han recuperat la totalitat de la paga doble. També denuncien que l'augment de la complexitat a les aules i les ràtios massa altes han desgastat els treballadors. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i són declaracions a Catalunya Ràdio.
L'augment de la complexitat que fa necessària una escola inclusiva, no?, amb tots els recursos, etcètera, etcètera, i aquests recursos no existeixen, suposa que la sobrecàrrega la pateixes tu, perquè és tu qui has de atendre tots els alumnats, donar-los tot el que necessiten, programa totes les adaptacions agudes i per haver, aplicar tots els protocols aguts i per... Bueno, tot, tot, tot.
El sindicat també vol abordar la crisi en l'adjudicació de places que va obligar a repetir el procés aquest estiu per 57.000 persones. Demanen que s'eliminin les places que adjudiquen les direccions dels centres i que totes surtin a concurs. Avisen de mobilitzacions a partir del segon trimestre si no s'avança en aquestes qüestions.
Més coses, els 51.000 usuaris de l'aplicació gratuïta Transporta'm, que permet consultar l'estat dels trens en temps real, es troben la pantalla negra cada vegada que hi ha un partit de la Lliga de Futbol. Passa perquè la Liga bloqueja webs que emeten els partits de manera il·legal, però per fer-ho inutilitza adreces que comparteixen aquestes webs pirates amb altres que no hi tenen res a veure, com és el cas d'aquesta del Transporta'm, Laia Ortega.
El creador de l'aplicació, David Cortés, ha explicat a Catalunya Ràdio amb un símil els efectes que els comporta.
És com si ara tenim la P7 i tenim un cotxe que va més ràpid del que toca. Pues, en compte de ficar un radar o de multar aquest usuari o de parar aquest cotxe, tallem tota la P7 de la P7 dels dos sentits per evitar que aquest cotxe corri més del que toca. Pues és el que està fent ara mateix la Liga en parada amb el jutjat de Mercantil de Barcelona.
La situació està pendent d'un recurs al Tribunal Constitucional. Mentrestant, els responsables de l'aplicació esperen tenir a punt a final de setmana un avís per als usuaris que informi que l'app està bloquejada i també informació sobre el metro. Al final del setembre compten incorporar-hi els horaris d'autobusos urbans i interurbans de Barcelona i també aquesta novetat que explica David Cortés.
Una actualització que farem serà el dia 6 d'octubre. Afegirem informació sobre les estadístiques de retard. I si ets un usuari que ha d'anar, per exemple, jo avui vull arribar a les 9 a Barcelona i vinc de Tarragona, pues et recomana que en comptes d'agafar aquest tren agafis l'altre perquè el tren que tenies previst té una puntualitat del 10%.
Més endavant també incorporaran els horaris dels autobusos interurbans de la Generalitat.
Per cert, que la xarxa de transport públic per carretera de Catalunya va superar l'any passat els 80 milions de viatges. Això suposa un increment del 47% en 10 anys. Per absorbir aquest augment de la demanda, la Generalitat ha presentat avui un pla de xoc amb la creació de noves línies de bus i amb l'increment de freqüències en altres. Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Destaquen quatre noves línies, dues que han entrat en servei avui i que connecten el Baix Penedès des del Vendrell i l'altra des de Calafell en Barcelona. Una altra d'Arbúcies a la Universitat de Vic, també des d'avui, i la de Pont de Suert a Tremp a partir del dia 12. També es reforcen línies on l'últim any ha crescut molt la demanda, com els busos express que connecten Barcelona amb Vilafranca o Igualada, els de Mataró, Granollers, Sabadell i les línies que enllacen amb la Universitat Autònoma de Barcelona. A Lleida es reforcen les línies amb Alfarràs i Alcarràs i a Girona la línia directa Olot-Barcelona per Bracons doblarà l'oferta el 6 d'octubre. Tot plegat per combatre la imatge que ha recordat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
Ens cal aquest programa, aquest pla de xoc, a mig termini, en el proper any, que vingui a complementar el que ja hem desenvolupat aquest any de 4 milions d'euros per evitar imatges que havíem vist fa un any de col·lapse absolut amb algunes línies i amb algunes parades, veient com fins i tot la ciutadania doncs, no podia entrar en el bus.
Uns augments de la demanda de bus que el govern explica pel creixement de nuclis allunyats de Barcelona més enllà dels problemes amb Rodalies i dels quals el president Illa en parlarà amb els presidents de Renfe i Adif el dia 9.
Per cert, ja que parlem de trànsit, aquest mes d'agost van morir a les carreteres catalanes 10 persones. Són dues menys que el mes d'agost de l'any passat. Pel que fa al total de víctimes, des de començaments d'any, 97 persones han perdut la vida a les carreteres interurbanes catalanes. Són 3 més que en el mateix període de l'any 2024, Miquel Jardín.
Sí, el Servei Català de Trànsit destaca que 4 de cada 10 víctimes són de col·lectius anomenats vulnerables, és a dir, motoristes, vianants i ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts, 30. Pel que fa a les vies, les carreteres que de moment acumulen més morts són la P7, la 2 i la C58. Pel que fa a l'edat de les víctimes mortals, la franja que aglutina més morts és la de que va de 55 a 64 anys, que és la que concentra més conductors.
En punt, 2:45 de la tarda. El periodista Saúl Gordillo reconeix haver agredit sexualment una treballadora del digital principal i admet una condemna d'un any i 6 mesos de presó.
L'acord entre la Fiscalia i l'acusació l'ha anunciat al periòdico i, si queda ratificat pel tribunal, evitaria la celebració del judici. Si el jutge ho acorda, també podria evitar que l'exdirector de Catalunya Ràdio ingressés a la presó. El periodista va ser condemnat a un any de presó i 2 de llibertat vigilada per agredir sexualment una altra redactora del mateix diari digital a la discoteca Apolo de Barcelona. Les dues agressions van passar l'1 de desembre de l'any 2022 en el marc del sopar de Nadal de l'empresa, que es va fer en un restaurant de Barcelona i va acabar a la sala de festes del Paral·lel.
A Mallorca, el 40% dels pisos turístics que s'anuncien a internet són il·legals, és a dir, que fan negoci sense tenir llicència de lloguer vacacional. És la primera vegada que un estudi públic posa xifres a aquesta problemàtica que hi ha a l'illa. Palma, Bruno Forte Amiras.
La investigació l'ha fet el mateix Consell de Mallorca, que és el govern de l'illa. Han rastrejat milers d'anuncis durant un any i han vist que són il·legals 4 de cada 10 pisos publicats en portals com Airbnb o Booking. O el que és el mateix, més de 40.000 turistes dormen en cases sense llicència. El conseller mallorquí de Turisme, el popular Marcial Rodríguez, admet que les dades són preocupants i promet més mà dura.
La defensa del turismo legal, el que crea empleo de calidad y cumple con sus obligaciones, exige mejorar cada vez más la lucha implacable contra el ilegal.
La plataforma Airbnb s'ha compromès a eliminar els anuncis il·legals que el Consell de Mallorca trobi al seu portal, però la patronal dels pisos turístics refuta les dades de l'informe. Ho ha assegurat a Catalunya Ràdio la gerent d'Aptur Balears, Marta Gibert.
Ens sembla realment excessiu. Si això fos cert, que ho dubtem, entenem que el Consell de Mallorca no està fent la seva feina i, per tant, haurien de dimitir tots els càrrecs responsables de l'àrea de turisme.
A Palma és on s'han detectat més pisos turístics il·legals, seguida per Pollença i Alcúdia.
Passant 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Lídia, com va per Washington? Jo ja tinc ganes de començar la tarda. Per cert, et pots escoltar la nova sintonia del programa, per què et sembla?
Ai, Garriga, que ja et trobo a faltar. Aquesta sintonia, fantàstica.
Ei, Eloi, el dia 1 a les 4 ens hi posem, eh? Em pots dir a veure com ho veus, això?
Collonut, sona molt bé.
Albert, tu què hi entens de música? T'agrada la cinto de la tarda?
Cuidado amb aquesta sintonia, que despertareu els que estan fent la siesta.
Nina, que diu l'Albert Pla que és massa animada. A tu què et sembla?
Té ritme, és fresca, i a més a més per qui la vulgui cantar, és fàcil d'aprendre.
Ah, és brutal! M'encanta!
Garriga, no saps lo il·lusionada que estic de poder fer ràdio amb tu, el tio més sexy de Catalunya Ràdio.
Comencem una nova tarda de Catalunya Ràdio, amb nova sintonia, noves veus i moltes ganes.
Garriga, quan dius que comencem?
Aquest dilluns 1 de setembre comença la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende
de mi nuevo.
14.000 coches
de mi nuevo.
Al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo. Ocasión Plus.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, comencem la cultura parlant de cinema.
Probably looking at my eyes.
How'd that happen?
Dwayne Johnson, La Roca, ha sorprès el públic de la Mostra de Cinema de Venècia amb una actuació i una caracterització insòlites, el biopic de lluita lliure The Smashing Machine, del director Benny Safdie. Alguns mitjans apunten ja que La Roca podria fins i tot aspirar a l'Oscar. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
Dwayne Johnson continua sent el gegant musculós de sempre, però ja no és calb. Apareix caracteritzat en aquesta cinta amb uns insòlits cabells rinxolats i patilles per interpretar el lluitador Mark Kerr, conegut com La Màquina que Esclafa, un popular campió mundial d'arts marcials mixtes de fa un quart de segle. Johnson desplega un registre interpretatiu ple de matisos per donar vida a l'ascens esportiu i la caiguda a l'infern del rei del torneig UFC, Ultimate Fighting Championship.
La pel·lícula no va de lluita lliure. La lluita és senzillament el que ell es va dedicar. És una història d'amor sobre Mark i la seva dona i una història d'amor sobre la passió que sentia pel que feia. Així que la meva transformació no hauria pogut passar sense això.
A la pel·lícula veiem els músculs i la pell de La Roca tan a prop que sembla que ens hagi d'esquitxar la suor dels combats. The Smashing Machine s'estrena als cinemes el 3 d'octubre.
I no deixem de parlar de cinema perquè Spike Lee estrena la seva última pel·lícula directament a Apple TV+.
New mix is a mood music. I need a theme music.
I és que aquesta pel·lícula de Spike Lee és una de les novetats destacades en plataformes aquesta setmana, on predominen els thrillers policials, Marc Garriga.
El director nord-americà adapta l'obra de Kurosawa, El infierno del odio, i la trasllada a la Nova York actual, a Del cielo al infierno. Tot i que es va presentar amb tots els honors a l'últim Festival de Cannes, passa directament a la plataforma d'Apple divendres, sense passar pels cinemes. El film, Denzel Washington, interpreta un mecenes de la música negra que ha de buscar l'equilibri entre el seu llegat i la seva família quan el comencen a extorsionar amb el segrest del seu fill. Aquesta cinquena col·laboració entre actor i director funciona com a thriller policial, tot i la seva previsibilitat, però està molt per sota, evidentment, de pel·lícules anteriors seves com Plan Oculto o Malcolm X. Pel que fa a les sèries, arriba dijous a Movistar Plus una nova temporada de La Caza, ara ubicada a la selva d'Irati, al nord de Navarra. Allà és on els personatges interpretats per Megan Montaner i Félix Gómez hauran d'investigar un nou crim, però els amants del gènere tenen una nova perla a Filmin a partir de demà, la britànica Birdie, una sèrie trepidant i diferent amb sintonia de Hans Zimmer. Per acabar, arriba avui mateix a Prime Video The Runarounds, una sèrie adolescent dels mateixos creadors d'Outer Banks sobre un grup d'estudiants que formen una banda de música amb la qual volen canviar el rumb de la seva vida.
I deixem el cinema i les sèries i ara passem a la literatura. Perquè l'escriptor de Perpinyà, Joan Lluís Lluís, publica avui la novel·la Una cançó de pluja, una història de solitud, de crueltat i també d'esperança, protagonitzada per una femella d'orangutan. És una de les principals novetats de la represa literària, Montse Camps.
Ella calla és el nom de la protagonista, una femella d'orangutan de l'illa de Borneo, que s'escapa d'un vaixell i inicia un viatge homèric, plena d'enyor i solitud. L'autor dota la protagonista de sentiments i empatia.
No sabem què passa en la ment d'un orangutan o dels animals, no ho sabem, i hi ha una part que no sabrem mai. Pensen, parlen, per tant, ser una mica generós m'ha semblat que no costava res i que l'únic perill greu que havia d'evitar era fer-ne personatges de mena Walt Disney, que això sí que no hauria funcionat de cap manera.
La història, però, fa un gir quan l'animal torna a ser capturat i el sotmeten a una gran violència, i està basada en un escruixidor cas real d'una femella d'orangutan anomenada Polly. L'autor ha optat per no ser explícit per respecte al lector i a ell mateix.
Les primeres versions eren molt crues, molt dures, és a dir, explicava tot el que passava amb detalls. i era molt difícil de suportar en començant per mi mateix. I utilitzant l'elipsi, bastant sovint en els moments més durs, em sembla que faig que la novel·la sigui més fàcil de llegir i també deixo al lector la possibilitat o l'obligació, de fet, d'imaginar el que pot passar.
Una cançó de pluja, publicada per Club Editor, suposa el retorn de Joan Lluís Lluís 4 anys després de la premiada novel·la Junil a les Terres dels Bàrbars.
I potser us penseu que s'acaba l'estiu, però encara queden festes majors? Per exemple, Tarragona programa més de 500 actes per les festes de Santa Tecla. Miqui Núñez i Amaral són els caps de cartell dels concerts previstos, Manel Sastre.
L'himne oficiós de la festa d'Amparito Roca serà protagonista en l'any del seu centenari. 200 músics la tocaran alhora el dia 22, abans de la cercavila. A més de Miqui Núñez i d'Amaral, pels diferents escenaris de la festa també hi passaran noms com Triquell, Su o Mishima. Sobre l'anunci de l'alcalde de fa un any de demanar la declaració de patrimoni immaterial de la humanitat, la regidora de festa Sandra Ramos rebaixava avui les expectatives.
Per tant, aconseguir, com es va fer doncs, amb el Misteri d'ells o amb, com us deia, la Patum de Berga, etc., un fet cultural que és propi d'una ciutat, doncs és molt, molt complexa. I el que volem és aprofitar això com una oportunitat per fer una major reflexió al voltant de la Festa Major.
Els Valls del Seguici avancen la seva posició a la cercavila, s'estrena una nova aplicació per mòbils i es limita la durada de les revelles a les 4 de la matinada, tret del dia de la baixada de l'Àliga.
I una cosa més abans dels esports... Perquè TV3 ha fet el millor mes d'agost dels últims 18 anys, amb una audiència acumulada de prop de 4 milions d'espectadors i una quota de pantalla del 14%, Montse Mas.
Sí, l'èxit es deu a l'aposta per la ficció i l'entreteniment de qualitat en programes com Joc de Cartes Estiu i Natura Sàvia o la sèrie juvenil Jo Mai Mai. A la plataforma 3Cat, els continguts del Super 3 també marquen el seu millor agost, amb gairebé 3 milions de reproduccions. Pel que fa als informatius, continuen sent líders en totes les edicions.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El serial Fermín s'acaba i el migcampista es queda al Barça.
Ha estat el nom dels últims dies al mercat blaugrana i ha acabat finalment com volia Hansi Flick. Continuarà al Barça. Avui es tanca el mercat de fitxatges a la mitjanit, els fitxatges de la Lliga Espanyola, però Hansi Flick ja pot estar tranquil perquè Fermín no es mou del Barça, tot i l'oferta que va fer el Chelsea, molt inferior al que demanava el Barça, segons el club blaugrana. El jugador sempre ha prioritzat el Barça i per això ha decidit quedar-se. Cas Fermín resol, el Barça no espera cap gran moviment en aquestes hores de mercat que queden, a falta de resoldre el futur d'Héctor Fort. El lateral està en converses amb el Mallorca des de fa dies, però és una operació que només es faria en cas que el Mallorca tanqués la sortida de Maffeo. Ara repassarem també el mercat del Girona, de l'Espanyol, també el mercat internacional, amb noms interessants, però abans, Ruth Vilà, moviments també al mercat de la Lliga Femenina.
Sí, perquè si no hi ha cap canvi d'última hora, el Barça perdrà més efectius. El London City confia tancar avui mateix el fitxatge de la futbolista del Barça, Lucía Corrales. Com va avançar el Mundo Deportivo, ja ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, l'equip anglès pagarà la clàusula de rescisió de la defensa blaugrana de només 19 anys que acaba contracte la temporada que ve. Corrales ja va jugar cedida la temporada passada al Sevilla. I avui també hem sabut la retirada de l'exblaugrana Lieke Martens. La neerlandesa, que va jugar 5 temporades al Barça, es retira amb 32 anys. En el seu palmarès com a blaugrana destaquen títols com la Champions, la Lliga, la Copa o la Supercopa. I podem dir que Martens va ser el primer gran fitxatge europeu del Barça, on va arribar després de guanyar la pilota d'or.
I ara el mercat del Girona. Perquè si després de resoldre el cas Fermín, el Barça tindrà un tancament tranquil, tot el contrari és el que passarà a Girona. Aquí tenen bastanta feina. Aquest matí s'ha fet oficial el traspàs de Ángel Herrera a la Real Societat, però és que a més Eduard Solà, el club gironí, també espera més moviments.
Sí, Laia, es preveu un dia mogut avui a Montilivi, o menys això és el que espera el cos tècnic. Comencem amb els dos moviments confirmats que hi ha hagut aquest matí migdia fa uns minuts, que han fet oficial el fitxatge del davanter ucranès Vladislav Banat, del Dinamo de Kiev, ha costat una mica de més de 15 milions d'euros i firma per 5 temporades fins al 2030. Un que entra i un altre que surt oficial, també el traspàs de Ángel Herrera a la Real Societat, per uns 11 milions d'euros fixes i dos de variables. La voluntat del migcampista veneçolà i la lesió que es va fer a Villarreal han fet que l'hagin hagut de vendre per sota el seu mercat. I Ángel Dessé, el Girona, després de 3 temporades, 85 partits. I ja en Vana, però sense Ángel, amb Dauda a punt d'anar cedit a l'Albacete i amb Juan Carlos a punt d'operar-se, al Girona li queden ara 4 fitxes lliures i treballa per omplir-les totes. Veurem si ho acaben aconseguint. Encara vol un altre davanter, el desig de Mitchell és tenir-ne 4 aquesta temporada, un extrem, amb Brian Hill al punt de mira si acaba rescindint amb el Tottenham, un defensa i un porter, que hauria d'arribar lliure o cedit i en diversos noms sobre la taula. Això si no hi ha cap sortida sorpresa d'última hora. Ara hi ha aturada per les seleccions i Mitchell no podrà treballar amb dos dels nous fitxatges. Banat, que ja hem dit que marxa amb Ucraïna, veurem si també hi va Sigankov, que té molesties, i Ounahi, amb el Marroc. També marxa Joel Roca amb Espanya sub-21 i Krapitsov amb Ucraïna sub-21.
Hem repassat el mercat del Barça, del Girona, i el de l'Espanyol ho farem ben ràpid perquè Marcos García arriba a l'últim dia de mercat amb la feina feta.
La plantilla està tancada. El director esportiu Frank Garagarza viu un final de mercat molt diferent al dels dos últims, les dues últimes finestres de fitxatges, sense urgències en aquesta ocasió, però ja saps allò que diu Frank Garagarza, que fins a darrera hora està sempre atent a les oportunitats del mercat. L'Espanyol dona, doncs, per tancat aquesta plantilla, aquest mercat, i Garagarza de fet ha convocat per a dijous al migdia una roda de premsa de balanç d'aquest estiu amb 14 fitxatges.
Com que l'Espanyol t'ha posat molt fàcil, sí. Espera't que faràs el repàs internacional. Perquè avui és l'últim dia i, per tant, es tanquen totes les lligues. Cada lliga té hores diferents. A les 7, per exemple, es tanca el mercat de fitxatges de la Premier, que és un destí de les operacions més grans. A la mitjanit, ja ho hem dit, s'acaba el temps de la Lliga Espanyola, però és que en aquestes últimes hores destaquen alguns noms, un de curiosos sí. I d'altres importants.
Mira, me'n quedo 4. Tenim equips enllestint moviments. A la Lliga veurem un vell conegut blaugrana. És el xilè Alexis Sánchez, ara té 36 anys, no compta l'Udinese i té un acord amb el Sevilla. De fet, acaba d'arribar fa només uns minuts a la capital andalusa. No ens movem d'allà perquè el brasiler Antony se'n va al Betis. Sembla que serà el darrer gran moviment de la Lliga. L'extrem brasiler torna al Betis per uns 25 milions d'euros entre quantitat fixa i variables. El United es queda la meitat d'una futura plusvàlua en cas de traspàs d'Antony per part del Betis. Alerta aquí amb les xifres grosses. Anglaterra, Liverpool està pendent d'anunciar Alexander Isak del Newcastle. Serà el fitxatge més car de la història de la Premier. Fregarà els 150 milions d'euros. Molts diners, pendent de fer-se oficial, però hi ha acord. I també a la Premier, canvi de porter al City. Ederson marxa al Fenerbahçe, això és de fa unes hores, però de fa poquetes hores l'equip de Guardiola està a punt de fitxar Gigi Donnarumma del PSG.
Doncs tot això és el que podem explicar del mercat de fitxatges aquesta tarda. A les 7 al Tot Costa, més noms d'aquest mercat, sobretot a nivell internacional, com ara sentíeu amb el Marcos, noms i d'unidor al Liverpool, els diners que es gastarà també en aquest mercat de fitxatges. Però ara deixem aparcat el mercat, els fitxatges, i ens centrem en la Lliga, perquè tot això s'estan disputant jornades de Lliga. De fet, ja s'acaba la tercera jornada i el Barça, després de dues victòries, ahir només va poder empatar un al camp del Rayo Vallecano, un empat precedit d'una mala imatge de joc de l'equip de Hansi Flick. D'aquí només se salvaria la gran actuació del porter Joan García. Roger Busà.
I sort de Joan García, perquè va salvar l'equip d'una derrota. Ahir a Vallecas va fer 5 aturades de mèrit. Ahir la defensa del Barça va patir molt a l'esquena i sort en va tenir del porter de Sallent. Hansi Flick reconeix que els va salvar en línies generals, com és natural. El tècnic alemany no està content amb el partit d'ahir i compta amb el missatge que va enviar preguntat pel futur de Fermín. Ahir encara tot era molt incert i va aprofitar la pregunta per assenyalar els egos del vestidor.
I think we speak about the team, not about the players, because we can also speak about...
Parlem sobre l'equip, no sobre jugadors. El més important és que quan es tanqui el mercat de fitxatges, tothom estigui compromès al 100% amb el club i l'equip. No vull egos, els egos maten l'èxit.
Most important thing for us, no egos, because the egos kills every success.
I ara gairebé dues setmanes sense Lliga, amb moltes coses per corregir, però Flick amb pocs jugadors perquè 14 marxen amb les seves seleccions. Amb la selecció espanyola marxen Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Fermín, Olmo i Ferran. Recordem que no hi va el lesionat Gavi. I de la resta, Flick tampoc tindrà disponibles aquests dies De Jong, Koundé, Lewandowski, Rafinha, Christensen, Araujo, Rashford i Bardaggi.
I d'aquest partit, d'aquest empat al camp del Rayo Vallecano, també va haver-hi polèmica amb el VAR, sobretot perquè no va funcionar bé el VAR, i d'això avui Marcos ha fet un comunicat, o s'ha pronunciat, vaja, el comitè tècnic d'àrbitres.
Sí, el comitè tècnic bàsicament diu que van fer bé les coses, que van aplicar bé el protocol. Primer recorda que els problemes amb el VAR va ser aliens a l'estament arbitral, que no era un problema seu, i que el que van fer va ser aplicar bé el protocol. Què diu el protocol? El que ja us dèiem a la TDT de Catalunya Ràdio, que quan no hi ha VAR, encara que sigui una part del VAR, es considera que tot el VAR no va i que ha de seguir de manera convencional. Per tant, no es podia fer cap consulta al VAR si una part del VAR no funcionava i, per tant, s'havia de prendre la decisió només per part dels àrbitres. Això afecta al penal que va ser favorable al Barça.
I de l'empat del Barça, la victòria de l'Espanyol. Perquè l'Espanyol va guanyar aquesta jornada i, de fet, Marcos, arriba a la primera aturada de seleccions de la temporada després d'un inici de Lliga esperançador.
Fixa't si és bo aquest inici, que des de la temporada 2008-2009 els blanquiblaus no feien una arrencada tan bona a primera. 7 punts en 3 jornades després de guanyar, com dius, ahir l'Osasuna per 1-0. El golejador va ser Carlos Romero, que demana tocar de peus a terra.
Creo que si empezamos a venirnos arriba, a hacer cosas que no tocan y cada uno a jugar a lo que quiere, pues creo que no vendrán los resultados. Hay que seguir por la misma línea, dándole mucho ritmo a los partidos, teniendo una marcha más que el resto de equipos, y creo que esa es nuestra señal de identidad y no tenemos que perderlo.
L'Espanyol perd 3 jugadors per les seleccions. Omar amb el Marroc absoluta, la selecció absoluta, no les inferiors. Pickel amb el Congo i Coleosho amb la italiana sub-21.
Tres, 10 minuts per les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
Oh, that was amazing teamwork and super happy that I could finish it off and I couldn't do it without them.
Parlem de Jonas Vingegaard, que és un dels noms propis dels primers dies de la Vuelta.
Catalunya migdia.
Rutina nova significa ofertes noves. Prepara't per la tornada amb el Black to School de MediaMarkt. Aconsegueix la millor tecnologia amb ofertes noves a preus de Black Friday. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Aquest estiu, les tardes tenen misteri.
Estic segura que l'han atacat aquí.
És molt eficient, senyoreta Scarlett.
A primera hora de la tarda, la primera dona detectiu de Londres. La senyoreta Scarlett i el duc. I després, sang vienesa. Cada tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I abans de parlar de la Vuelta, parlem de bàsquet, perquè el Barça és l'últim dels equips catalans que ha tornat a l'activitat. Avui, Ernest Macià, primer dia d'entrenaments de pretemporada.
Doncs sí, a la ciutat esportiva, amb les cares noves, Will Clyburn, Markels, Miles Norris. La notícia més positiva és que hem vist a jugadors que han estat mesos lesionats, com Nicola Provítola i Juan Núñez, ja tornant a la dinàmica d'equip. Evidentment, els de l'Eurobàsquet no hi eren, Vidi Hernán Gómez, Brizuela, Parra, Xenguelia, no, evidentment no hi eren. Juan i Marcos ha jugat amb Argentina aquesta matinada i han quedat subcampions de l'americà. Per tant, aquests jugadors no hi són, s'aniran reincorporant. Hi ha hagut alguns jugadors del planter que han cobert aquests espais, com per exemple la jove promesa Mohamed Dabone o el que ja entrenava l'any passat, Sayon Keita. I la idea és que l'equip entreni demà al matí, demà a la tarda, disculpeu, i demà a la tarda ja se'n vagi cap a Andorra, ja que aquesta setmana farà un estatge i el dissabte doncs es jugarà davant del París aquest partit amistós. Pel que fa a la resta d'equips catalans, bé, com deies, Lai, el Barça ha sigut l'últim, això vol dir que la resta estan entrenant i que ja aquesta setmana tenen partits amb el primer torneig oficial a Sant Julià de Vilatorta, Osona. Dijous, de dijous a diumenge, el primer partit serà el Joventut Lleida dijous, l'endemà jugarà el Manresa Andorra, després el Joventut Girona i diumenge el Lleida Manresa. Sobre el Girona, avui ha parlat Moncho Fernández, l'entrenador, que diu que està molt content d'haver pogut conservar bona part de la plantilla i quan li pregunta pels objectius és modest.
Entenem que la continuïtat és una bona notícia i mantenir 7 jugadors de l'any passat és molt bo perquè els ja en coneixen i doncs la feina és molt més fàcil.
I a tot això, Ernest, continua en marxa l'Eurobàsquet, encara amb partits de la primera fase, entre d'altres avui juga a Alemanya, però encara sense el tècnic català Àlex Mumbrú.
Sí, es perdrà aquest partit i el següent, que ja són partits intranscendents perquè Alemanya està classificada. Els metges l'han donat d'alta de l'hospital, però li han dit torni a partir de 8 anys, quan comença realment a jugar-se alguna cosa important a Alemanya, perquè fins ara ha estat molt fàcil. Sèrbia, Finlàndia, Alemanya mateix, Turquia, Grècia i Polònia estan ja classificats. Ja s'ha eliminat a la República Txeca del tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, que aquesta setmana, final de setmana, torna amb el Baxi, i fa poca estona ha perdut la Suècia de dos jugadors del Joventut, que ho han fet bastant bé, però han perdut davant de Montenegro. Birgander ha fet 11 punts i 10 rebots, i Lude Håkansson Laia ha fet 3 punts i una assistència.
Doncs a l'Eurobàsquet parlem d'un altre campionat continental, el d'hoquei patins, que arrenca avui mateix. La selecció espanyola gairebé en ple de catalans i que estrena tècnic, en Pere Barías, defensa un títol que ha aconseguit en les tres últimes edicions. El debut, Carles Vila, és avui contra França.
En teoria és la selecció menys complicada del grup inicial de l'equip espanyol, on també hi són Itàlia i Portugal. Els francesos, però, han millorat el seu nivell i, de fet, arriben amb un grup de molta qualitat, segons Pere Barías, que no creu que els posin les coses gens fàcils.
És una selecció potser perquè té menys pes a la història, però no, una selecció que ara mateix a mi em genera molts debats interns, molts dubtes, perquè és una selecció tècnicament molt bona, físicament molt forta, amb molta envergadura, a més. No la poso per sobre de cap altra selecció, però potser costa més trobar-li defectes que no pas amb altres seleccions on crec que podem, nosaltres podem acabar aconseguint tenir un control més alt de partit.
Vària s'estrena el càrrec amb un nou projecte, un equip amb molta joventut, amb l'obligació gairebé d'arribar a la final. El nou seleccionador creu, però, que l'equip no jugarà amb pressió afegida.
Sé on he anat a parar, sé el que pesa la camiseta, sé la història i l'obligació que tenim. Com sempre, doncs, intentarem competir al màxim nivell, jugar a les finals, que per això som una de les seleccions amb més títols, i optar el títol. Amb això viatjarem. La pressió penso que no en tenim, o jo no la sento com a tal, perquè des del bon moment i com a entrenador sé on he anat a parar i sé que l'exigència és màxima.
El següent partit de l'equip espanyol serà demà contra Itàlia i dimecres hauran de jugar contra Portugal, l'equip anfitrió i l'altre favorit per emportar-se el títol de campions. La final es jugarà dissabte.
I la Vuelta arriba a la primera jornada de descans. En aquestes primeres etapes hem vist diversos líders i un nom que ha destacat per sobre de la resta, ho dèiem abans de la pausa, el danès Jonas Vingegaard. Ara mateix no és el líder, però Isaac Vilalta l'hem vist vestit de vermell i va guanyar en solitari la novena etapa.
Doncs en efecte, no és el líder real de la general, però sí que ho és de facto, i és que ha guanyat dues etapes, treu temps a tota la resta de candidats i desenganyem-nos. Tothom té clar que és el gran favorit per guanyar aquesta Vuelta. Ho era abans d'arrencar i ho segueix sent encara més ara que han passat ja 9 dies de cursa. En resum, tothom mira Vingegaard. El danès ahir es va imposar en solitari a Valdezcaray.
Well, to be honest, maybe I didn't do my homework good enough.
Per ser honestos, pensava que estava més a prop del final quan he atacat. M'he sorprès una mica quan he vist la pancarta de 10 quilòmetres, però en aquell moment ja tenia l'avantatge i havia de continuar endavant.
El mallot vermell segueix sent el noruec Thorsten Train, amb 37 segons de marge sobre Vingegaard. Tercer és Almeida, a 1.15. Quart, Pidcock, a 1.35. I cinquè, Félix Gall, a 2.14. La primera setmana de la Vuelta ens deixa poques emocions esportives. Un favorit descartat, com és Juan Ayuso, el pas durant 3 dies per Catalunya i les protestes contra l'equip Israel que han sacsejat la mateixa organització de la prova.
I el US Open s'està disputant aquests dies amb algunes polèmiques que ara repassarem, però abans la part esportiva, Marta García, perquè arriben als quarts de final i comença a definir els noms que lluitaran pel títol.
El serbi Novak Djokovic s'ha classificat després de superar l'alemany Jan-Lennard Struff entre 7 i també ha passat ronda Taylor Fritz o Carlos Alcaraz. I esta pròxima matinada, entre altres, el torn de l'italià Jannik Sinner, que s'enfrontarà a Alexander Bublik, i el del balear Jaume Munar, que per primera vegada disputa uns vuitens de final d'un gran slam. Jugarà contra l'italià Lorenzo Musetti. En el quadre femení, bitllet per als quarts a la bielorussa Arina Sabalenka o la txeca Markéta Vondrousova, i avui buscaran la classificació Naomi Osaka i Coco Gauff, que juguen entre elles, o també la polonesa Iga Swiatek.
I el que dèiem, aquest US Open està sent una mica mogudet.
Doncs sí, mira, fa uns dies van sancionar Danil Medvedev amb poc més de $42.000 de multa per l'actitud que va tindre el jugador rus durant el partit de primera ronda, on va quedar eliminat. Va protestar molt i de mala manera en el partit contra Benjamin Bonzi, i ara esta multa suposa més del 38% del premi que va obtindre per participar. I en la competició femenina també s'han viscut polèmiques. Són Jelena Ostapenko i Taylor Townsend en el partit de segona ronda on la nord-americana es va endur la victòria, però va rebre una forta recriminació per part d'Ostapenko, que l'acusava de no tindre educació ni classe, just després de la tradicional salutació, que se suposa és cordial. La tensió va augmentar amb la rèplica de Townsend, assegurant que ella sempre actua amb respecte i que se n'ha de mostrar i també espera el mateix respecte. Ostapenko, no contenta amb això, va seguir ficant llenya al foc.
I a tot això que ens explica s'hi suma una altra queixa curiosa.
La del noruec Casper Ruud, que ha denunciat la forta olor de marihuana constant, diu, a les pistes de Flushing Meadows, on el consum és legal des del 2021. Ruud ha assegurat, vages on vages, fa olor de marihuana i no és la meva aroma preferida. Això no és nou, Laia, perquè altres tenistes ja havien manifestat això en anys anteriors.
For Mira Costa Dorada, Vorobeva Olga, Todorovic Andrea, Rad Elvira Fiona.
I el personatge del cap de setmana són tres o un, segons es miri. En tot cas, Marcos, parlem de tenis taula.
És que el Miró Ganxets Costa Daurada ha fet història aquest cap de setmana. Ha accedit per primera vegada a la segona fase de la Champions. El club és el personatge de les últimes hores. Les artífacs, les que dius, Olga Vorobeva, Andrea Todorovic i Elvira Rat, aquest cap de setmana, en la primera ronda a Novi Sad a Sèrbia, han aconseguit dues victòries de tres possibles.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports a les 7 aquesta tarda al Tot Costa, amb l'últim dia del mercat de fitxatges, de 7 a 9, dues hores, novament al Tot Costa. Nosaltres ho deixem aquí, però seguim el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.